Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Bona nit, un altre dimarts i un altre estil. I el d'avui és l'estil d'un home de ràdio. Un home o un jove mandrós, impuntual, cantant, despreocupat, que evita petons i abraçades. Amb nosaltres aquest vespre en Carlos Lecegui Alfonso. Bona nit, Carlos.
Bona nit.
Ja Carlos o Carles?
Carlos.
Per algun motiu especial?
Em van batejar com a Carlos. A casa meva sempre em diuen Carlos, els meus amics sempre em diuen Carlos, per tant, em coneixen
Carlos.
Així.
Molt bé. I el Lecegui, ja m'has dit que no venia del País Basc.
No tinc família basca, però sí que diuen, es parla, que en el poble del meu pare, fa molt temps, un d'aquests bascos amb ovelles, baixant cap a Andalusia fa anys, doncs es van quedar per allà i sembla ser que vinc d'allà. Però família basca no en tinc.
Val. I el teu pare tampoc n'és, vull dir...
No, el meu avi tampoc, el seu avi tampoc, però suposo que...
Algun
Lecegui
devia ser-ho.
Deuria ser, exacte. Al poble del meu pare hi ha molts Leceguis i cap basc.
Bueno, és una curiositat.
Sí, però si te'n vas a buscar història del cognom, sembla ser que sí que és basc. Però jo família basca no en tinc.
I tu tampoc. Tu ets barceloní?
Jo...
T'hi consideres barceloní?
No, tampoc. No m'hi considero de cap lloc, en realitat.
Ciutadà del món.
Sí, ciutadà.
O sigui que si neixes a viure a la Xina, series xinès. O et sentiries xinès. Pues o no?
No ho sé si em sentiria xinès. No ho sé. Aquesta cosa de pertànyer a formar part d'una regió no va amb mi. No
sé. D'un territori, o sigui, però... Llavors, on et sents més o menys arrelat?
És que no em sento arrelat a cap lloc. Em sento arrelat a on faig les coses, a on em diverteixo, on estic amb els amics, on conec gent, no? Però no a cap lloc en concret.
Per tant, no és el lloc, sinó la situació.
Sí, podria ser.
Per tant, si els amics estàs un dissabte, doncs, no sé, en una discoteca, la situació és la que et fa sentir en aquest moment vinculat, no? L'estar amb els amics en un lloc determinat.
Mm-hmm. Podríem dir-ho així.
Bueno, i això no et fa estrany, diguem així? Pregunto.
No sé, a vegades penso, potser hauria de sentir-me arrelat a algun lloc, però no sé, em sento més arrelat a persones que a llocs.
Per tant, també pel que dius, et preocupa més el que li pugui passar a un amic teu que no pas si passa, per exemple, alguna cosa a Castellà.
Home, a Castellà hi passo moltes hores, també preocuparia si passen coses...
Per tant, tens una mica el teu corazoncillo, una mica castellà?
Una mica sí, he viscut moltes coses a castellà, clar. Sí, sí, bé, he conegut molta gent de castellà, he fet moltes coses a castellà, sí.
Bé, em tranquil·litza, perquè vol dir que una petita arrel encara la tens a castellà,
sí,
no?
Sí, no, a més quan portes algú a castellà que no ha estat mai i dius, pues, és un lloc molt maco, i penses, pues claro, pues sí. Vull dir, ja. Ho ensenyes amb orgull una mica, però tampoc m'hi sento...
Perquè tu vas néixer a Barcelona l'any 88.
Exacte.
Farà 33 anys d'això,
34. 34 faran aquest any.
Però de petit, de ben petit, ja, diguem, has viscut a castellà. Val? Tu has dit, si ara haguessis de... vingués algú i haguessis de presentar o ensenyar castellà, què li valoraries de castellà? Què li presentaries?
Doncs la Catedral del Vallès, primer de tot... com a cosa física, però jo sempre després parlo amb els amics que no són de castellà, sempre els hi parlo de les entitats i de tot el que es fa a castellà. A vegades quan parlo treballant a la ràdio m'entero molt del que es fa a castellà. I quan parlo amb els amics de castellà de tot el que es fa per aquí, flipen una mica. Tot això es fa allà, però si en el nostre poble no es fa res, o si...
O ho desconeixen.
O ho desconeixen. Potser és el lloc on treballo, que m'assabent tot això... Però si més no, sorprenen els meus amics.
Per tant, castellà és ric en...
En vida, en activitats, en entitats, també.
Però, a canvi, una mica anant pel carrer, no veus un poble que també sigui molt actiu, veus més aviat la gent molt tranquil·la, no? Ara això s'ha diferenciat una mica, però...
Però arriba el cap de setmana, no? I no paren d'haver activitats. Raro és el cap de setmana que no hi ha alguna cosa interessant en castellà, vamos. Crec jo, eh?
Imagino que t'ha tocat anar a fer el seguiment d'alguna de... o algunes d'aquestes activitats.
Algunes, de tant en tant. Si més no, me n'assabento abans o després.
Te n'assabentes abans o després. Què va haver la setmana passada, el diumenge?
Doncs la setmana passada va haver-hi un Forest Talks, em sembla, va ser Carnaval. Va haver-hi... I alguna cosa més, que ara no me'n recordo, però sortia a la portada de l'actual.
Bueno, no estem fent un examen, però la passada de Sant Antoni.
Ah, passada de Sant Antoni, cert. Vam entrevistar.
Segur diràs, és veritat.
És veritat, vam entrevistar un noi que va participar.
Escolta, ets una persona mandrosa. Això gairebé m'ha sorprès, això.
Jo soc mandrós, sí. Per què t'ha sorprès?
Bueno, no sé. Una persona activa que sigui al mateix temps mandrosa.
Jo faig moltes coses, però em fan mandra fer-les.
Però les has de fer.
I gaudeixo del procés de fer-les, però en cert moment, quan he de començar una activitat, penso, bueno, potser d'aquí una estona.
O sigui, sempre ajornaries el fet de començar-la, potser?
Sempre, sí.
Però l'obligació...
L'obligació em tira a fer-les i després les faig i no hi ha cap tipus de problema, però m'agrada estar en pijama.
Per tant, tu fas veritat o fas real aquella dita, diu que els mandrosos, els cansats, fan la feina?
Tard, però la fan, no?
Bueno, o el moment.
El moment just, el moment just.
Perquè, és clar, si ets un home de ràdio, no pots començar un programa mitja hora més tard.
No, clar, no. Però es comença quan es comença.
Per tant, vol dir que amb ganes o sense ganes... Vol dir que ja comences el dia una mica amb un cert pessimisme? O un dia, uf, avui...
No començo el dia malament, tampoc, eh? El que passa que si puc estar mitja horeta donant voltes al llit, doncs m'hi estic. Per això arribo tard després.
Però llavors, quan fas la feina, estàs content, estàs...
Sí, alegre, clar, estàs... clar. El 90% de les meves hores, de la vida, dels meus dies, estic content.
Però llavors deu haver de sempre aquelles activitats que a un se li fan feixugues, no? Poder aquí és on la mandra apreta més.
Però aquestes són les que fas ràpid, per passar-les.
Si pots.
Sí, perquè si puc, tens, clar, si m'hi deixen.
Si tens 2 hores de ràdio, amb una entrevista que no t'agrada, per exemple.
Bueno, doncs aprenc coses, si més no.
Em deies, és que jo vaig lent per la vida.
Jo vaig al meu cos, perquè potser hi ha un dia que vaig com ràpid, vaig contrarrellotge, però el meu, diguem, mecanisme natural és lent. És quan passen algunes coses, doncs, la meva, diguem, el procés de gestionar aquestes coses són lentes.
A veure, comprovem-ho. Tu a quina hora et lleves cada dia?
A quina hora em llevo? A quina hora sona el despertador o a quina hora em llevo?
Bueno, a quina hora sona el despertador o a quina hora et lleves?
Em pot sonar el despertador... Mira, demà em sona el despertador a les 7... A les 7:20
sí, em sona el despertador demà. Cada dia és diferent?
Oh, sí, clar.
O sigui, cada dia et poses... O ja el tens mecanitzat?
No, cada dia, abans de dormir, penso, demà què he de fer? A quina hora m'he de despertar?
Val, de 7:20. Llavors què? A quina hora et lleves?
Llavors em llevaré, doncs, un quart d'hora més tard.
Segurament. Te'n fas mandra al llit.
Sí.
Si no t'adorms.
Si no m'adormo.
Val. Molt bé. Si ja seran prop de 3:45.
3:45 o potser les 8 també, depèn del dia. Eh?
També.
Llavors la següent cosa...
És la millor hora d'estar-se al llit.
Sí.
Aquella mandra que fas.
Aquella mandra m'agrada, sí, sí.
M'agrada.
Perquè per la nit no ho faig, perquè jo a la nit em poso el sobre i em quedo clapat. Per tant, aquest remolón no...
I ningú no t'ha d'escridassar per dir que fas tard?
No, m'ho faig jo mateixa. Abans sí m'ho feien, eh? Mi mare i el meu pare ja m'ho feien, això, que anava tard.
Però... Molt bé, et lleves a les 8.
I? Sí. Faig una dutxa, agafo el cotxe...
Càmera lenta, tot això, lentament, sense... sense esma, poder.
És que aquí haurem de diferenciar el que passa pel meu cap i el que passa físicament. Potser jo vaig ràpid i jo potser m'estic dutxant ràpid, però potser el meu cap està a 2 per hora.
O sigui, connectant, fent la connexió.
No? Fent la connexió. Va. I llavors, doncs, vinc a la ràdio.
A les 11?
No. Ah. Més d'hora.
Més d'hora. Vol dir que abans prens el cafè, tens temps d'esmorzar o no?
Mira, just demà quedaré per esmorzar. Faré un entrepà de pernil o de formatge, no ho sé encara, i faré un cafè i llavors entraré a treballar.
I això cada dia una mica és diferent, o sigui que aquesta diferència t'agrada.
Sí.
Més que no pas una rutina de dir cada dia la mateixa hora.
Bueno, en aquest cas, els dimecres sempre és aquesta rutina, que és demà, dimecres.
Bueno, però el dimecres és d'una setmana en setmana.
No? Això mateix, sí. Cada 7 dies l'entrepà es fa.
Però també dius que ets impuntual.
Soc impuntual. He quedat demà a les 8:20, a les 9:20 per esmorzar. Potser arribo a 2:15.
I per què?
Però, mira, no puc evitar, és una cosa que jo ho intento, de veritat. Intento, em poso l'alarma, em llevaré ràpid, em dutxaré...
Perquè apures el temps?
Apuro el temps.
Bueno,
apuro el temps i no sóc conscient del que tardo fent les coses. Això sempre m'ho diuen. Jo penso que em llevaré i em dutxaré en 10 minuts, però si fos conscient del temps, tardo molt, tardo més, potser tardo 20, mentre que em llevo i tot. Jo penso que ara he vingut aquí a la ràdio des de l'auditori, no? Jo havia de recollir les coses de l'auditori, venir aquí i parlar amb tu. Jo pensava, això en 5 minuts ho recullo tot i arribo. I no han sigut 5 minuts, ha sigut una mica més.
Bueno, però hem tingut temps.
Hem tingut temps, però el meu cap jo ho tenia molt ben planejat.
I els que t'esperen venen més tard que tu? Perquè, esclar, a vegades passa això.
No.
Més amb aquest que arriba tard.
Els que m'esperen s'han guanyat el cel.
Desesperen.
Sí.
Desesperen. T'agradaria, t'agrada, et desagrada cuinar? Però després m'has dit, però és que m'agrada molt més menjar. Però t'agrada cuinar?
M'agrada cuinar.
Cuines?
I cuino quan puc. Quan tinc temps. Per restar una estona a la cuina i tallar les verdures i bullir l'arròs i fer tot el procés.
Tant el dia que et ve de gust.
El dia que tinc temps.
Per tant, si haguessis de fer-ho cada dia, no t'importaria.
No, m'agrada juntar coses. És a dir, el que m'agrada de cuinar és descobrir doncs, que puc posar una verdura, una llegum que no havia posat mai i que el procés, més que el procés, el resultat d'allò em sorprèn. I m'agrada sorprendre a mi mateix cuinant coses que potser no les he provat mai.
L'última inventiva, quina ha estat, que recordis?
L'última inventiva? Fa molt temps que no cuino, en realitat. No ho recordo. L'últim cop que vaig cuinar va ser unes llenties, això sí que ho recordo, però no vaig inventar res.
Però és que has pelat de llegum barrejada amb...
És que avui he dinat llenties, llavors per això pensava en el llegum.
Te'n ets molt selectiu menjant o no?
Una mica. Ara diria que no, però com algú m'estigui escoltant, com mi mare m'estigui escoltant em dirà ets molt selectiu. Jo diria que no, però...
I a més m'has dit, em sembla per qui em sona, que el que t'indigna són les mentides, per tant no em puc dir.
No puc mentir.
Però, a veure, però jo això de cuinar no m'ha quedat massa clar. És a dir,
què?
Cuines, t'agrada barrejar el dia que et ve de gust, el dia que et ve de gust.
I el dia que puc.
I el dia que pots, però no és l'habitual.
No és l'habitual, però m'agradaria tenir temps per cuinar, això sí.
Per tant, si vas ràpid a la nevera, tu no et cuinaràs, agafaràs un tros de...
No, si puc fer una, per exemple, una amanideta que és com ràpida, doncs què hi puc posar? Les sobres, no? Què tinc aquí en tàpers que pugui gastar i pugui juntar en una amanida? Ja tinc vaig estar vivint amb una amiga, compartint pis, i havien els dies després d'assaig, els dies que plegàvem tard i arribàvem tard al pis, dèiem de fer un lecegui. Un lecegui era agafar les sobres d'allà i fer una mena d'entrepà. I amb això fèiem un lecegui, amb el que ja que és.
Però això no es necessita barrejar-ho tot i ficar-ho...
Això, per això mateix, quan no hi ha temps, doncs ho barreges tot, ho juntes i...
Els amics ocupen un lloc important en la teva vida.
Sí.
Quant d'important?
Doncs molt important. No sé, es pot quantificar això? No sé, com t'ho quantifico? De l'1 al 10?
Bueno, complicat. Però bueno, una mica pots explicar fins a quin punt són tan importants els amics. Els veus sovint, no els veus sovint?
Els veig
no pots passar sense ells?
Doncs els veig sovint, tot i que hi ha alguns que els veig menys del que m'agradaria. Per circumstàncies Covid i circumstàncies familiars o d'agendes, hi ha amics que m'agradarien veure'ls molt més del que els veig, tot i que no passo un cap de setmana que no estigui amb amics.
Estem parlant d'amics o estem parlant de colla d'amics?
Estic parlant d'amics.
Per tant,
que
estan que
dins d'una colla d'amics, clar.
Però no sempre us trobeu en colla.
No.
Per tant, vol dir que avui pots anar aquí amb uns, un dia amb uns altres, un dia amb aquest sol, un dia amb
i que entre ells potser no es coneixen,
amb aquesta sola, que poder no es coneixen. I això és, gairebé és el leitmotiv de la teva vida, una mica.
Sí.
Sempre hi ha un moment o altre pels amics.
Exacte. Sí,
cap
sí.
de setmana, durant la setmana, qualsevol...
Normalment cap de setmana, per temes laborals, acaba sent cap de setmana. A partir de divendres, tarda, intento ja estar lliure a disponibilitat, diguem.
De totes maneres, si tan importants són els amics, les setmanes deuen ser avorrides i has d'esperar el cap de setmana.
Per això estic desitjant ja que arribi el cap de setmana. És dimarts i ja estic pensant en divendres, sí, imagina't. En el sopar de divendres, que ja el tinc planejat, de fet.
Quan parlàvem de desitjos, dèiem jubilar-me. Jo pensava, 34 anys, jubilar-se.
Sí, bueno, sí, ja sé que em queda molt temps per jubilar-me, però m'agradaria tenir temps lliure.
Temps lliure o per treballar més?
No.
Ja t'explicaria jo l'experiència de la jubilació.
Un dia em parlem, si vols parlem de jubilació, però...
Deixeu-ho
aquí. Més que jubilar-me, el que vull és tenir temps lliure per fer altres coses. I no tenir obligacions, no?, de llevar-me potser demà a les 8 i... a les 7 i 20 o a les 7 i 40 i poder dormir i...
Per tant, jubilar-te amb l'espatlla coberta.
Què vols dir amb l'espatlla coberta? De diners?
Home, clar, tenir una mica el...
Clar, sí, sí, aquesta cosa de quan toqui a loteria no deixaré de treballar. Doncs no estic d'acord, jo.
Bueno, per tant, vol dir que encara et queden uns anys per fer aquesta espatlla coberta.
Oh, sí, clar. Sí, sí. Endavant. I que no falti.
Escolta, quan parlàvem d'animals, fas honor al teva, diguem, al teu tret del caràcter que dius que ets mandrós. No? Diu perquè t'agraden l'os mandrós. T'identifiques amb un os mandrós.
Sí, per aquesta cosa que va com a 2 per hora. I, bueno, doncs, potser no físicament, com et deia, però mentalment sí que... No és que vagi lent, pensant, sinó que les coses com que no m'afecten, potser. Cosa que em dóna temps per pensar i decidir les coses.
Parlem una mica de teatre. Teatre i musical.
Sí, teatre musical.
O sigui, que vol dir que cantes bé. O no.
No sé, t'ho he de dir jo, això.
O més aviat o balles, no sé.
No, jo sóc de cantar, tot i que vaig començar ballant. M'agrada cantar sobre l'escenari, m'agrada ballar, tot i que normalment el teatre musical que faig no és de ballar.
De totes maneres, si t'aguanten, deu ser, o si estàs fent un treball d'aquest tipus, vol dir que deus cantar bé, no?
Suposo. Sí, canto, sí, ho diré, sí, canto bé, canto prou bé. Està mal dir-ho? Està malament dir-ho?
No, per què?
No, vull dir, que a vegades hi ha certes coses que si tu llueixes, diguem, aquesta propietat teva, doncs està mal vist, no?
Si diguessis que ets el millor, però...
No, el millor no sóc.
Cantes bé.
Em falten moltes coses per aprendre, encara.
Cantes bé, doncs canta bé, doncs canta bé.
Canto bé.
Però on cantes? Què has fet que puguem dir, ostres, és veritat, el Carles el vam veure aquí amb aquesta obra cantant.
Doncs mira, l'última obra que vam fer va ser Hamlet. Vam musicalitzar l'obra de Hamlet, de Shakespeare, i em vaig interpretar el paper de Laertes, el paper de que agafa el floret i acaba enverinant a Hamlet. Aquell era jo.
I tu vas protagonitzar aquest personatge, diguem així. Com experimentes o com descobreixes que t'agrada el teatre i que t'agrada el teatre musical?
Doncs a casa meva s'ha escoltat molta música. La meva germana m'ensenyava coreografies. I de sobte, doncs, no sé, vaig veure extraescolars a l'escola on anava, al Sagrada Família, i em vaig aventurar a començar a fer teatre. No teatre musical, però teatre. I la vida em va portar a conèixer a gent que estava muntant un grup de teatre musical, vaig començar a fer classes de cant, es va crear un grup de teatre musical a Sabadell, i bueno, doncs és dels 18 gairebé.
Per tant, et vas vincular a Sabadell. No arrelar, vincular.
No arrelar, vincular a Sabadell, sí.
Bé, nosaltres el temps ens passa, encara que no ho sembla, i hem de parar per escoltar la primera de les teves cançons, What Your Own. On. El moment, per què has escollit aquesta música?
Doncs aquesta cançó és d'un musical que es diu Rent, és dels primers musicals que vaig interpretar. És un musical que en el seu moment, quan el vaig veure per primera vegada en un DVD, la pel·lícula, i una pel·lícula d'això, em va emocionar molt, em va agradar molt. Vaig tenir l'oportunitat després d'interpretar un dels personatges principals i es va crear un vincle molt, molt interessant en aquest grup de teatre nou que es va crear justament per fer aquesta obra de teatre, i un vincle, doncs, que després ha seguit al llarg dels anys. Hi ha gent que ha caigut, que ha entrat dins el grup, però diguem que vaig conèixer, diguem, gent en aquest musical que em van portar a fer altres coses que he gaudit molt a la vida i a l'escenari.
En el món del teatre, també? O
en el món del teatre. I després, doncs, amb aquesta gent desconeguda en el seu moment s'han convertit en amigues i en amics i hem viscut altres coses. Per tant, va ser com un inici, no?, aquest Rent. Sempre el recordem.
Perquè tu deus, pel que dius del teatre musical, deus un home que almenys la música t'agrada.
La música m'agrada.
I l'escoltes,
sí,
sovint.
Sí. El sempre? Cotxe, sempre. El cotxe, si no estic escoltant alguna cosa de la ràdio, justament, estic escoltant música. Quan no estic davant d'un ordinador i estic fent qualsevol altra cosa, doncs guardar la roba a l'armari, cuinar, passant la mopa, poso música, sempre.
Això fa superar-te la mandra.
Sí, m'anima, sí, sí. Sí que és veritat, sí.
Dóna una energia complementària.
Sí, exacte.
Bé, però tu estàs a la ràdio.
Jo estic a la ràdio, sí. Ràdio Castellà.
I per quin motiu estàs a la ràdio?
Doncs una mica... Jo vaig estudiar audiovisuals... Jo vaig estudiar primer 6 mesos d'administració i direcció d'empreses. Vaig veure que allò no era res per mi, no era gens la meva línia, diguem, el meu estil. I vaig pensar que és el que m'agrada. I el món de l'audiovisual sempre m'havia cridat l'atenció. Així que vaig entrar de cap, Van estar 2 anys d'estudis meravellosos, que vaig conèixer gent espectacular, i vaig acabar un juny, un Sant Joan, i cap a l'agost estava treballant aquí.
Però aquí buscaven una persona especialista en audiovisuals?
Buscaven un tècnic de so.
Un tècnic de so. Mm. Per tant, això s'inclou dintre del món audiovisual.
Audiovisuals, entre tot el que és televisió, ràdio, cinema, i una de les branques dels estudis era ràdio.
Per tant, diguem, des de fa 12 anys ja que estàs a Ràdio Castellà.
12 anys, ja.
La teva feina és ser tècnic de so.
Al principi era tècnic de so i això ha anat evolucionant.
En què consisteix ser tècnic de so?
Doncs encendre els micròfons, que pels que estem parlant ara mateix, posar la música, preparar un estudi de gravació extern, per exemple, quan hi és una diada important al carrer, doncs preparar tota la part tècnica.
Si has de fer un seguiment d'un programa, imagino que això també ho hauràs de fer més d'una vegada, no?
Exacte, també.
Uh-huh. Llavors vol dir que has de preveure, no sé... Està atent
al que el presentador, el director del programa, el director vulgui en aquell moment, a seguir l'escaleta, a improvisar...
L'escaleta vol dir l'esquema del programa,
L'esquema
no?
del programa, exacte.
Uh-huh. I, per tant, no sortir-te del guió, per entendre's.
Depèn del programa. Aquí l'informatiu no podríem sortir gaire del guió, però en el programa del magazine, per exemple, del matí, i creativitat.
Perquè ara ets alguna cosa més que el tècnic, per això pots sortir del guió, no?
Exacte, no, però igualment, els tècnics de so també poden ser creatius. Si s'està parlant en aquell moment de, no sé què dir-te, de Castellà del Vallès i del Futbol Club Castellà, doncs per què no el tècnic pot tenir la creativitat de buscar una cançó adequada per aquell moment i que soni, com pot ser l'himne del Castellà, per exemple.
Llavors això diu, aquest sí que està atent, oi?
Aquest està atent, exacte.
Se sent des de la ràdio com li diu, ostres, aquest tècnic, com està el cas, no?
El cas.
De les coses que s'estan fent. I aquest és el teu cas. Perquè dius, jo faig tècnic de so, però també parlo a la
també
ràdio.
Parlo. És la típica pregunta que et pregunten quan tu dius, treballo a una ràdio. Em diuen, però tu parles? És aquesta la pregunta, sempre. I sí, parlo. Sí, sí, va haver-hi un moment, no sé ben bé per què, no sé si perquè es van assabentar aquí la ràdio que feia teatre i que tenia poca vergonya, tot i que la tinc, i em van dir, per què no xerres tu també? I, bueno, com era un noi de 20 i pocs anys i no sabia dir que no, doncs em vaig aventurar. I quina bona decisió,
però
també.
Però xerres des de la cabina?
Des de la cabina, mentre...
Des del locutori, diguem
no,
així.
No, des de la cabina, des de davant del control tècnic, mentre fas tota l'altra feina, que és aquesta d'estar pendent dels micròfons, estar pendent de la música...
O de fer alguna trucada.
O de fer alguna trucada, també. Mm-hmm.
Per tant, podríem dir que la ràdio, en bona part, depèn d'un tècnic.
En bona part, una gran bona part, sí, sí. Si ens paressin els micròfons ara, no sentirien res, o sigui que...
Però també fas un programa... Que ara aquí ho he apuntat malament.
Faig un programa jo sol.
Stories.
Exacte, sí. Arrel de la pandèmia, la programació Ràdio Castellà va estar una mica afectada. No es podia fer ràdio, no es podien portar convidats, Bueno, va parar tot una miqueta. Així que vam idear una mena de programa que jo el feia des de casa, amb companys que volien fer programes de ràdio, amics, i que ho fèiem via telemàtica. I així que va començar aquest programa, que ara porta ja una segona temporada, i molt content d'haver fet aquesta decisió.
Però la segona temporada la fas des de casa o des de la ràdio mateix?
Tot una mica. Ara jo aprofito també els mitjans tècnics que em donen la ràdio i algun dia també gravo des d'aquí.
Pues clar, però des de
però
casa
els convidats...
no tens tots els mitjans, no?
Bueno, vaig fer una mica ràdio amb un clip i un xiclet. Durant el confinament.
I funciona, un clip i un xiclet.
I un micròfon, com a mínim, sí. Però alguna cosa ben fer, sí, sí.
Per tant, com a tal, no ets periodista?
No sóc periodista i no sóc comunicador, tampoc.
Però...
Tot i que em diuen sempre, tu ets un comunicador, tot i que no tinguis la carrera.
I per tant, una mica el cuc aquest de la comunicació...
Que si tinc el cuc de la comunicació, de fer la carrera, vols dir?
Bueno, continuar avançant en aquest terreny, diguem així, no?
Sí, m'hi sento a gust i aprenc moltes coses, també. entrevistant a gent i buscant justament informació sobre coses, ha après moltes coses. I està molt bé.
Parla'm del Japó.
El Japó. El Japó és un país espectacular que recomano a tothom que el visiti.
Tant vol dir que has estat.
Hi he estat. A 2018 vam anar 6 amics, vam anar a Japó, justament. I ja estem pensant en tornar-hi.
Però això en pla d'una setmana, en pla d'uns mesos?
Vaig estar 23 dies. Sí, una setmana i una miqueta, 3 setmanes i una miqueta més.
Fent què?
Doncs viatjant, fent turisme, conèixer el país, descansant també en aigües termals japoneses, menjar japonès de veritat, conèixer la cultura japonesa, que és espectacular, i la societat japonesa, que té coses dolentes, però també té coses molt bones.
Per exemple?
Té coses molt dolentes, com per exemple el que opinen ells de la feina. No ets ningú si no ets millor a la feina cada any. I fins i tot la família es veu afectada per això, no?
Per tant, un afany de superació amb la feina.
Afany de superació i sempre ser el millor, el primer de la classe. Però té altres coses molt positives, que tenen un sentiment de societat i d'unió entre ells, que no faran res dolent a la ciutat. No triaran un paper terra. Tot i que no hi ha papereres al Japó, però no veuràs cap paper terra. Perquè aquella ciutat és seva i és de tothom, i per tant no la poden embrutar.
Ni pintades a les parets.
Ni pintades a les parets, ni fumar al carrer. Que hi hagi cantonades exclusivament pels fumadors perquè fumin, em sembla una de les coses més meravelloses que he vist mai. I tot ve de l'educació que tenen. Els japonesos, quan sembla ser que quan van a l'escola, al final de la seva jornada el que fan és recollir tot allò que han embrutat, tot allò que hi ha a terra, per deixar-ho tot en ordre. No hi ha ningú que vingui després a netejar-ho. Són ells mateixos els que ho netegen. Per tant, no embrutaran mai l'aula perquè saben que ho han de recollir ells.
Per tant, això t'encanta.
A mi em fascina.
Anem una mica més endavant, però aturem-nos perquè, repeteixo, el temps passa i sí, M'agradaria escoltar Conga.
Vinga. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer.
Secret.
Bé, és una música que accelera, no?
Bailonga, no?
Una perquè, miqueta. Esclar, estem parlant, recordem els nostres oients, amb en Carlos Lecegui, que és el nostre estil d'aquest vespre, no? I acabem d'escoltar conga i dius, ostres, és una música que gairebé et convida a ballar.
Justament l'he agafat per això.
Tu, quan vas amb els amics, per tant, si és el cas, si es dona l'oportunitat, tu balles.
Jo surto a la pista.
Et poses sí. a ballar.
Jo sí, sí.
T'acompanyen?
Sí, sí. Com tinc amics artistes... Amigues artistes, doncs, no s'ho pensen dues vegades. Sí, sí.
I tu, en aquell moment, allò que deies el menear del cuerpo, va bé.
Exacte, sí, sí, ho passo molt bé. Amb aquest tipus de música que tenim a ballar, sí, sí. No, la veritat és que no és una cançó que normalment escolti, aquesta que hem escoltat ara, eh? Però buscant una cançó que justament m'aboqui aquest sentiment de voler ballar, justament estava mirant Spotify i m'ha sortit avui aquesta cançó. I he pensat, mira, per avui, per l'estils.
De fet, és gairebé assegut, vas movent, ja el cos se't mou, no?
Exacte, sí, sí.
Val. Això, de totes maneres, sent una persona dedicada al teatre musical, diguem així, et deu passar sovint amb les músiques, no? Que de seguida et desperten aquest aire de moure el propi cos.
Sí, suposo, sí. No, les cançons que són animades, sí.
No et cal fer gimnàstica, diguem així, ja...
Bueno, sí cal, però perquè no ballo, diguem, amb la necessitat que el meu cos necessitaria, però sí, 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 quan puc ho faig.
Tu em parlaves de que coses importants per tu, la sinceritat, l'humor.
L'humor. Sí. És que si no hi ha somriures, si no hi ha riures, és molt avorrida la vida, no? M'he creuat a la vida amb persones que estan sempre sèries i penso, no sé, riu una mica.
Què vol dir estar sèria?
De tenir preocupacions sempre a sobre, de no somriure ni tan sols, no? D'estar ficades a la feina i estar molt sèries.
I per tant, que no surten del seu cercle.
I no surten d'allà.
I tu t'agrada una mica sempre la xispa, t'agrada una mica l'acudit, t'agrada una mica l'humor.
Sí, no sóc aquí tampoc un humorista, eh? No vaig explicant acudits pel món, però una mica d'energia a la vida, de xispa.
Per tant, vol dir que tu, quan surts de la ràdio, desconnectes de la ràdio.
Jo sí.
I llavors la vida és una altra.
Bueno, una altra.
És la mateixa, però vull dir...
La mateixa...
En aquell moment el que no t'atrapa no és precisament la ràdio, encara que aquell dia hagi sigut un dia, no sé, no massa edificant a nivell de ràdio.
No, però a veure, hi ha moments, hi ha estones a la ràdio que marquen i tu passes bé i és un bon dia a la feina, però per mi el primer és la feina, tot i que estic molt bé a la feina.
Per tant, els problemes no te'ls emportes a casa.
Els problemes laborals, no.
Escolta, però m'ha cridat l'atenció. Has dit, una de les coses que jo sóc aficionat és Eurovisió.
Sí, Eurovisió.
I aquest any hi ha polèmica, no?
Aquest any hi ha polèmica, però estic molt content que hi hagi polèmica, en realitat. Perquè si hi ha polèmica significa que la gent està atenta al Festival d'Eurovisió, cosa que fa un parell d'anys no, ningú sabia a data de... Avui que estem, a 1 de març, qui anava a Eurovisió aquest any.
Però si preguntes a la gent per Eurovisió, el primer que et diran, no sé, a mi em passa,
a veure.
Diràs, a mi em diuen, quina cançó? I et diré, ja sé que aquesta la mama no, sí. Però la mama és la que em queda.
Bueno, els processos de selecció de cançons al final no és la més adequada, o no és la que més et queda. Però Rigoberta Bandini, que és aquesta, la cantant que canta això de mama, doncs està omplint estadis ara mateix. I tot i que no hagi guanyat la selecció per anar a Eurovisió, que no la veurem a Turín finalment, doncs segurament molta gent ha conegut ara aquesta cançó i potser va als concerts.
I llavors què és el que t'atrau tu d'Eurovisió?
Eurovisió m'atrau per una part els records que em dona Eurovisió. Jo a casa meva sempre havíem vist Eurovisió amb ma mare i de fet hi havia anys que venia mi cosina expressament a veure-ho a casa nostra perquè a casa seva no es veia. I, per tant, ella volia gaudir també del festival amb nosaltres, per una part això, i per l'altra banda, l'espectacle, el que es viu aquell dia. el que veus en l'escenari. Realment hi ha artistes molt importants, no importants per nivell de venda, sinó perquè ho fan molt bé, realment artistes en majúscules, que han passat per aquell escenari. I és una pena, i sempre penso que és una pena, que només pel fet de que hagin passat per Eurovisió, aquí en aquest país no es veu aquestes persones com artistes, sinó com, bueno, de divertimento, i ja està. Però hi ha verdaderos numerazos a Eurovisió. I no és fàcil, hi ha molta gent que fa coses allà que no és fàcil el que fan.
Però Eurovisió també vol dir votacions.
A Eurovisió també vol dir votacions. I aquí entremos en terreno pantanoso, no, Gené? Ho dius per les afinitats.
Jo t'ho deixo per tu, això.
Bueno, i aquí hi ha moltes coses. A votacions a Eurovisió. Sí que és veritat durant un temps que els països de l'est es van votar entre ells, però amb el sistema de votacions que va canviar, doncs això s'ha arreglat, sembla ser. Entre cometes ho dic. Però per altra banda sí que és veritat que musicalment tens més afinitat per un país veí que no per un país que està a l'altra punta d'Europa. És a dir, una música amb uns sons, què diria? Mira, justament d'Ucraïna, que està molt... s'està parlant molt d'Ucraïna aquests dies. Els sons que utilitzen allà no són els que utilitzem aquí, els que utilitzen els portuguesos o que utilitzen els francesos. Per tant, també és normal que jo voti amb més puntuacions al país veí, perquè culturalment són més semblants. Tot i que no estic d'acord.
Bueno, per tant, d'alguna forma defenses tot el que és el muntatge d'Eurovisió...
Jo, sí.
...com a perspectiva, diguem, musical?
Sí.
Artística?
Artística, musical i de posada en escena i... Bueno, hi ha molta gent que no ho sap, però... perdoni que m'enrotlli amb aquest tema, Gené, però molts dels invents tecnològics que hi ha per televisió es proven en dos grans moments a l'any. Un és la final de la Champions i l'altre és Eurovisió. Són dos moments televisius que s'inverteixen en tecnologia per veure què es pot fer, què més es pot fer, com ens podem superar tecnològicament en relació a l'any passat. I això també es fascina.
Imagino que ets poc esportiu.
L'esport no ha sigut un aliat meu durant els anys de la meva vida. Tot i que sempre penso, vull provar això, vull provar l'altre.
No has practicat esport, per entendre'ns.
No, diguem així, setmana rere setmana, no.
Sí, podríem dir que ha sigut, en tot cas el futbol ha sigut el pati d'escola.
I ho evitava, també.
I
ho evitava, sí.
Bueno, ja està bé. A veure, color taronja?
Color taronja per dir-te algun color, la veritat. No tinc un color preferit. Igual que el número, hi ha molta gent que té un número molt clar a la seva vida. Tampoc ni número ni color.
Per tant, dels anys viscuts no has dit aquest número m'ha agradat.
No. Al final els números que acabo escollint són el dia del 5, perquè vaig néixer al maig, el 88 o el 8, perquè sóc del 88, i el 12 o el 3, perquè és la suma de l'1 i 2, que és el dia del meu aniversari.
Per tant, aquests números alguna cosa diuen, no?
Bueno, però si em fas escollir alguns, diré algun d'aquests, però no per res especial.
Home, l'especial ja ho has dit tu, perquè és l'any que vas néixer, perquè doncs és el dia...
Sí, però mai m'han portat res de bo a escollir un número.
Ja.
El dia que em toqui la loteria em quedaré amb aquell número, però...
Per tant, tu compres algun va de loteria?
Mira, justament, amb amics fem una quiniela, és una primitiva.
I us discutiu pel número?
No, hem decidit els números un dia i són sempre els mateixos.
Són sempre els mateixos, però sí. Uns números determinats.
Uns números determinats.
Per si toca.
Érem, per si toca, sí. Un d'ells és el 12. Ho vaig escollir jo, aquell.
Molt bé. A veure... Parlem una mica de l'actualitat, si et sembla. És a dir, a veure, aquí tenim l'avançament de l'inici del curs escolar.
Mira, vam parlar d'això a la ràdio. Vam parlar amb professors aquí de l'Institut Puig de la Creu, vam parlar també amb l'Institut Castellà, pues s'ha avançat, vam parlar que si solaparà amb la Festa Major de Castellà... I et soc sincer?
Tu així sí, tant, sí.
M'importa ben poc. no tinc fills, no tinc la gent al voltant Bueno, sí que tinc gent al voltant que són professors i professores, però vull dir, no he vist que amb gent que és professor o professora. Llavors, no m'afecta aquesta notícia, no?
Tant forma part d'això, si una cosa no t'afecta, tu en principi és
no,
igual el que sigui.
No, m'involucraré i si m'informo tindré una opinió sobre això. Però, clar, què afecta una persona que no és professora i que no té fills l'avançament de l'any escolar?
Un altre cas. Una cosa que ha quedat totalment solapada aquests dies perquè ha hagut temes molt més importants, per suposat, no? Tot el conflicte Ayuso-Casado.
Sí, sí, mira, justament el que ho deies. Mira que són listos, aquesta gent, que aprofitant altres temes han fet avançar la seva trama. Què n'opino d'Ayuso, de Casado, del PP? Què m'estàs preguntant exactament?
Com veus aquest fet, no? De dir, ostres, aquí ha hagut un conflicte, al final sembla que un doncs, ho té malament. Bueno, ja ho té segur malament.
Bueno, un conflicte d'interessos, no sabem què hi ha darrere. És que la política no tinc gens una opinió sobre gairebé res en quant a la política. És una pena, perquè no m'informo, però...
Anem al tema de la setmana, per dir-ho així, Ucrània i Rússia.
Bueno, Ucrània i Rússia. Complicat el tema.
Ja no és només el tema com a tal, és una guerra... tota una expansió una mica internacional.
Mm-hmm. Justament, mira, veus imatges i veus notícies i penses no pot ser real, això, no? Que l'any on estem hi hagi gent tirant missils. Em sembla antic, em sembla de fa molts anys, això. No ho acabo d'entendre, la veritat. Em costa entendre que la gent no pugui seure en una taula i discutir les coses. Això em costa molt entendre.
No és la Primera Guerra.
No és la Primera Guerra, però amb totes les guerres que s'han viscut sembla que no hagin après res. I em costa d'entendre. De fet, em posa trist una mica, t'he de dir. No només amb guerres internacionals, sinó en general, que la gent no pugui seure i discutir qualsevol cosa amb serenitat, sense cridar-se, sense tirar-se merdes a sobre, sense tirar coets l'un a l'altre. Em sembla molt trist.
Deu haver interessos molt contraposats.
Però no es pot arribar a cap connexió? No tenen coses en comú, aquesta gent? Que han de patir justament qui no està en aquest conflicte, en aquests interessos?
Bé, per suposat és un fet lamentable, no?
Totalment.
No cal discutir-lo, això. Però, esclar, no deixa de ser, diguem així, que aquí hi ha moltes coses de fons que no nosaltres...
No arribem.
Que segur qui són, vull dir...
Sí.
No sé, ganes de domini del món, el que sigui, no? Les ambicions de cadascú s'ho sap. Bé, nosaltres escoltarem encara el Miluz, que és la tercera de les músiques que tu has escollit.
Sí.
Se paró el tiempo en esta habitación. Día en que dijiste adiós, la ciudad se derrumbó. Nuestro amor brillaba tanto como el sol. No digas que ahora se apagó, no digas que ya terminó. Vuelve y mírame.
Quédate a mi lado hasta el amanecer.
Vuelve y bésame otra vez.
Igual que los dragones no se pueden domar, las noches infinitas no se pueden borrar.
No te olvidaré jamás,
no te olvidaré jamás.
Por más que las heridas se consigan cerrar, por más que nuestra historia tenga un punto y final, no te olvidaré.
se te olvidó disimular. Y aunque ha pasado un año ya, no sabes bien cómo actuar.
Vuelve a entrar, aquí la casa sigue igual, tu mismo hueco en el sofá.
Que los dragones no se pueden domar, las noches infinitas no se pueden borrar. No te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás. Por más que las heridas se consigan cerrar, por más que nuestra historia tenga un punto y final.
Mi Luz, és la cançó que hem escoltat, exacte. T'he portat una cançó musical, t'he portat una cançó que es balla, havia de portar alguna cosa relacionada amb Eurovisió. I Pastora Soler i Blas Cantó són dos que hem escoltat, representants a Espanya Eurovisió. I Pastora Soler té una connexió també amb la meva àvia, que també l'havia de posar avui.
D'Eurovisió de quin any?
Pastora Soler em sembla que va ser 2012 i Blas Cantó va ser 2020-2021.
I la connexió amb la teva àvia?
Doncs la meva àvia, jo recordo que un dia estava veient un programa i va sortir Pastora Soler quan era joveneta cantant una copla. La meva àvia és de Triana, era de Triana, i deia, aquesta noia canta molt bé. I anys després va anar a Eurovisió i l'he vist també en directe actuar i realment canta molt bé. I llavors, quan la veig, penso, mi àvia ja m'ho deia, això.
Que la va encertar.
La va encertar, exacte.
Bé, has de fer aquelles preguntes-respostes que haurien d'anar una mica lleugers, eh?
Vinga,
perquè
a veure si...
ens tira a sobre.
A veure si puc.
A veure, opinió sobre les persones.
Les persones? Espero que honestes. Espero que siguin honestes, les persones.
La família.
La família, em surt una frase per damunt de tot, no? No sé, és la sang.
Els amics?
Els amics sempre al costat.
Les entitats?
Les entitats molt importants per una vila.
El poble?
Castellà?
Per exemple.
El poble? El poble? No sé què dir-te, el poble.
Un poble per viure, que no sigui castellà.
Que no sigui castellà, un poble per viure. No conec gaires pobles per viure, però no sé què dir-te. Per viure... Sarrià és un poble? Podria ser un poble...
Sí, de fet,
abans era un poble.
Havia estat un poble, sí.
Diré Sarrià.
Bé, el país.
Quin?
Opinió.
El país... innecessari, potser.
La política.
La política em crea una mica de rebuig, ara mateix.
La religió.
La religió... No la tinc a... No hi penso, en això, amb la religió.
L'espiritualitat.
L'espiritualitat.
El món interior de cadascú.
El món interior. Doncs potser hauríem de conèixer més el de cadascú.
El món.
El món apassionant i moltes ganes de descobrir-ho.
El canvi climàtic.
Intentem lluitar amb el canvi climàtic, a veure si podem fer alguna cosa.
L'amor.
L'amor. Molt important. Molt important l'amor i no sé si necessari, perquè hi ha molta gent soltera que no té amor, diguem, de parella, pot té altres tipus d'amor que també són molt importants.
La mort.
La mort. L'hauríem de tenir més present.
La felicitat.
Necessària, també.
Si tinguessis diners...
Deixaria de treballar.
El voluntariat.
El voluntariat, moltes coses. El voluntariat és molt important quan no s'espera una cosa a canvi.
La mediació.
La mediació, això que dèiem, no? De seure en una taula, poder mediar.
A qui faries un petó?
A qui faria un petó? A poques persones.
A qui t'abraçaries?
M'abraçaria... Mira, deixaria que m'abracessin el dia del meu aniversari.
A qui escriuries una carta?
Escriuria una carta... Algú que la pugui llegir? O no?
Bueno, sí que la pugui llegir, clar.
No, vull dir, potser escriure una carta a algú que ja no està aquí. No sé,
ah,
què
tu
vull
mateix,
dir.
Tu qui vulguis.
No sé, m'agradaria escriure una carta... Ah, si em fessin cas, als polítics, fixa-t'hi.
Una vivència?
Pujar un escenari.
Un plat de cuina?
Els ous farcits de la meva mare.
Com t'agradaria ser recordat?
Doncs m'agradaria ser recordat com algú que et va ajudar a fer alguna cosa.
Tal com tu em deies fa una estona, et deies que el teu comiat era vagi bé, doncs, que vagi bé. Moltes gràcies a tots els oients, a tu, i fins dimarts vinent.
Vagi bé.